L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 2 de novembre, destacarem... Segons el portaveu de Convergència i Unió, Duran i Lleida, el magatzem nuclear no anirà a Ascó, sinó a Zarra. El Montsià estrena un arxiu comarcal amb 13.000 metres lineals de capacitat d'emmagatzematge. La delegació del govern informa avui de la transferència dels 10 milions d'euros del Fons d'Industrialització per als Ajuntaments i Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre. A exposició pública, l'inventari i catàleg de masies i cases rurals en sòl nou urbanitzable de Deltebre. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. Duran i Lleida confirma que el magatzem nuclear no anirà a Ascó, sinó a Zarra. El portaveu de Convergència i Unió al Congrés ho va dir en una entrevista al nou setmanari Diari de la Ribera. D'altra banda, i de moment, el govern espanyol manté silenci sobre la ubicació del cementiri nuclear. Rubalcaba va dir el passat divendres que no té res a dir sobre una qüestió que no s'ha abordat al Consell de Ministres. Ens informa des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Doncs sobre aquesta qüestió, primer que res, dir que el Consell de Ministres va voler mantenir el passat divendres l'hermetisme més absolut respecte a la ubicació definitiva del cementiri nuclear. De totes maneres, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés dels Diputats sí que va dir que la decisió ja estava presa. Segons el Convergent, el magatzem de residus nuclears no anirà a Ascó, sinó a Zarra, al País Valencià. Aquesta és almenys l'afirmació que fa Duran i Lleida en una entrevista al nou setmanari Diari de la Ribera, que ha tret el seu primer número aquest cap de setmana. Duran i Lleida explica que De la Vega va obstaculitzar la decisió de Zarra perquè era diputada per València. Segons apunta aquesta nova publicació, la seva sortida de l'executiu espanyol podria haver estat un dels detonants de l'opció valenciana. Així doncs, Duran i Lleida, en aquesta entrevista, que per cert sortirà íntegrament publicada al número 2 de la nova publicació de la Ribera d'Ebre, afirma, com hem dit, que finalment, per lo que sembla, el cementiri nuclear aniria definitivament a Zarra i no pas a Ascó. De totes maneres, aquesta afirmació no deixa de ser doncs, una especulació, ja que el govern espanyol manté l'hermetisme més absolut respecte a la ubicació definitiva del cementiri nuclear després de que el passat dijous es produïssin nous contactes entre el Ministeri d'Indústria i la Generalitat Valenciana per provar d'acostar posicions sobre la candidatura de Zarra. El vicepresident primer del govern espanyol va estar taxatiu a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres i va apuntar que no té res a dir sobre una qüestió que no s'ha abordat a la reunió del divendres. Escoltem Alfredo Pérez Rubalcaba.
Cuando tengamos este tema encima de la mesa del Consejo de Ministros y lo aprobemos, con mucho gusto daré cuenta de todo lo que hemos hecho y de las razones por las cuales lo hemos hecho, y en ese contexto contestaré a los que están en pro y a los que están en contra, y si están todos en contra, pues también les contestaré. No tengo nada que decir del asunto del almacén nuclear. El día que traigamos la decisión al Consejo la sabrán y ese día será el momento de valorarlo.
Així doncs, com diem, la substitució de Maria Teresa Fernández de la Vega per Alfredo Pérez Rubalcaba, la vicepresidència primera del govern espanyol, ha alimentat aquesta tesi que l'executiu es decantarà finalment per la candidatura valenciana, però de moment la qüestió continua sense arribar a la taula del Consell de Ministres, que és l'òrgan que decidirà l'emplaçament definitiu del cementiri.
El Montsià estrena arxiu comarcal amb 13.000 metres lineals de capacitat d'emmagatzematge. L'equipament construït a Amposta amb una inversió de més de 2.465.000 euros per part del govern té una superfície útil de 1.374 metres quadrats en tres plantes i una capacitat de 13.000 metres lineals d'emmagatzematge. El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserres, va destacar el paper del Centre Cultural de l'Arxiu més enllà de la seva pròpia funció. L'escoltem.
El que també s'està produint és que amb la democratització de l'accés a la cultura hi ha molta més gent en condicions de manejar aquesta documentació, de servir-se'n, de fer-hi recerca, i això el que està fent és convertir les figures dels arxivers i arxiveres en veritables assessors en processament de documentació i d'informació. de manera que els arxius també van complint una mica la funció de centres culturals. I ara m'explicava l'alcalde, a més en aquest cas, que hi ha la intenció de que es pugui allotjar aquí en unes sales al Centre d'Estudis Comarcals, de manera que jo crec que aquesta és una mica la via, que d'una funció de caràcter administratiu que amb el temps acumula un valor històric, a més tingui un paper també com a factor de dinamització cultural, que és el que crec que està passant. És dir...
Situat a l'Avinguda de la Generalitat, vora la comissaria dels Mossos d'Esquadra, l'arxiu disposa d'un moll de càrrega, sala de recepció i tria de la documentació, àrea de desinfecció, magatzems, sala de treball, despatxos, sala de consulta amb una capacitat de 16 persones, biblioteca auxiliar i sala polivalent amb un aforament de més de 50 persones. També alberga 4 dipòsits de documentació amb una capacitat de 13.000 metres lineals, una sala de suports especials que manté una temperatura constant de 10 graus i una humitat relativa estable del 40% per a la documentació fotogràfica i electrònica, i una altra sala de suport de gran format per a pergamins, plànols o cartells. L'equipament disposa de sistemes de control ambiental, temperatura i humitat relativa, així com sistemes de seguretat, alarma antiintrusió, circuit interior de videovigilància, detectors de fum per garantir la seguretat, previsió i conservació de la documentació. A més, per a la gestió de la informació, ha estat dotat d'equipament informàtic de digitalització, així com d'aplicacions corporatives de gestió documental en línia i accessibles des de la web, i accés a serveis de conservació segura i a llarg termini de la documentació digital. El nou arxiu custodiarà la documentació de tot tipus d'arreu de la comarca, amb la independència del seu suport i format, sigui d'empreses, institucions públiques i privades i particulars. També pot tenir dipositada la documentació semiactiva i històrica dels ajuntaments de la comarca, dels òrgans o entitats de l'administració de la Generalitat d'àmbit local o comarcal, de l'administració de justícia, dels registres públics i dels serveis de l'Estat corresponents a la comarca, els protocols notarials de més de 100 anys, la documentació de persones físiques o jurídiques d'interès històric i cultural del respectiu territori i tota aquella altra documentació que es consideri pertinent destinar-hi. Posteriorment, Tresserras va presidir també l'acte d'inauguració del nou Centre d'Arts Visuals d'Amposta, integrat en la xarxa pública de centres i espais d'arts visuals de Catalunya, impulsada per la Generalitat. La seva construcció ha costat 869.249 euros, dels quals el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha aportat 380.650 euros i la resta l'Ajuntament. Situat en un edifici annex al Museu del Montsià, el centre disposa d'una planta soterrani amb una superfície útil de 389,4 metres quadrats i una planta baixa amb 427,26 metres quadrats. Al seu interior s'han habilitat dues sales de 150,9 metres quadrats i 243 metres quadrats i una plaça per a exposicions a l'aire lliure de més de 1.000 metres quadrats. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va destacar que es tracta del primer centre d'exposicions d'arts visuals de les Terres de l'Ebre, amb voluntat de convertir-se en un referent artístic territorial i que funciona com a nexe d'unió amb els artistes de la veïna zona de Castelló, l'Aragó i la resta de Catalunya. A més de ser una plataforma de difusió i exhibició, el nou centre vol desenvolupar funcions d'investigació i recerca, de formació i de promoció de la creació i producció en el món de les arts visuals. Escoltem l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Naix amb la vocació de ser un estímul a tots aquells joves artistes i sobretot de promocionar l'art contemporani. I a més jo penso que això és de justícia perquè la ciutat d'Amposta s'ha caracteritzat des de fa anys per tota una sèrie d'activitats de recolzament a l'art contemporani. Així també no solament inaugurarem el Centre d'Art Visual, sinó que farem la inauguració de la 11a edició de la Bienal d'Art Ciutat d'Amposta, que juntament amb el Festival de Videocreació es troba, són una de les mostres referents a totes les Terres de l'Ebre. Per tant, pensem que en la inauguració del Centre d'Arts Visuals el que comportarà és que acabarem dinamitzant tots aquells artistes joves de creació d'art contemporani, que en definitiva jo penso que les Terres de l'Ebre és un equipament importantíssim.
L'acte d'inauguració va tindre com a protagonista una obra multidisciplinar que integra projeccions de làser i vídeo, art sonor, dansa i música en viu dirigida per l'artista ampostí Jaume Vidal. En la confecció de l'obra van col·laborar diferents estaments, col·lectius i artistes ampostins, des de l'Escola d'Art i Disseny d'Amposta, el músic Agustí Roé, el compositor de música electrònica Edgar de Ramon, l'Escola de Dansa Maria Lozano o la productora Films Nomades. La delegació del govern informa avui de la transferència dels 10 milions d'euros del Fons d'Industrialització per als ajuntaments i consells comarcals de les Terres de l'Ebre. El delegat del govern, Lluís Salvador, es reunirà aquest dimarts amb la subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès, i amb representants dels ens locals on s'invertiran els fons. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ja ha especificat on invertirà el 1.200.000 euros que rebran per aquest concepte. Des de la Plana Ràdio ens informa Josep Roig.
Doncs Lluís Salvador té previst, juntament amb la subdelegada del govern de l'Estat, Teresa Pallarès, reunir-se avui mateix amb els presidents comarcals del Baix Ebre i de la Ribera d'Ebre i també els alcaldes de Tortosa, Amposta, Gandesa, Flix i Roquetes per tal d'avançar en la transferència als ens locals dels 10 milions d'euros que els pressupostos de l'Estat d'enguany destinen a la industrialització de les Terres de l'Ebre. La reunió, que es farà aquesta tarda, comptarà amb la participació del director territorial d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Monclús, i també dels tècnics d'Acció 10 que transferiran els fons als ens locals un cop publicat el Butlletí Oficial de l'Estat el passat 28 d'octubre, pel qual es regula la concessió d'una subvenció directa a l'entitat Acció 10 per actuacions de reindustrialització a les Terres de l'Ebre. Precisament el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va celebrar un ple el passat divendres on el president de l'ENS, Bernat Pellissa, avançava la signatura aquesta setmana mateix d'aquest conveni per a la reindustrialització de la comarca, per el qual la Ribera rebrà 1.200.000 euros per incentivar el sector industrial, 1 milió destinat a la compra del terreny industrial al polígon del Molló i 200.000 euros destinats al polígon La Ribera de Flix. El president del Consell va especificar el destí del sòl que adquirirà l'ENS al polígon Moranovenc. Segons Pellissa, un dels temes importants a què es té damunt la taula és la gestió dels residus, més concretament de planta de triatge que es preveu ubicar a la comarca de la Ribera d'Ebre. El 1 milió d'euros es destinarà a la compra del terreny industrial per si el projecte tira endavant instal·lar-ho al polígon del Molló.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
A exposició pública l'inventari i catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de Deltebre. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
La darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Deltebre va servir per aprovar inicialment l'inventari i posterior catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable que ara es troba en fase d'exposició al públic. El treball ha desvetllat que al municipi en sòl rústic hi ha un total de 960 construccions, de les que al voltant d'unes 140 es podrien rehabilitar per a usos turístics, és a dir, convertir-les en cases rurals. L'objectiu de l'Ajuntament de Deltebre amb l'elaboració d'aquest inventari i catàleg és regular-ne la construcció perquè sigui legal i obtenir dades suficients per poder fer front a la legislació vigent. Mingo Alcalà, regidor d'Urbanisme.
I els objectius pel qual l'Ajuntament de Deltebre decideix empènyer aquest treball tan important, diria que són els següents. Poder gaudir de força moral per aturar una mica l'activitat de limitació urbanística, també per educar i fer les coses tal com s'han de fer, d'acord amb les legislacions vigents, i un tercer important és poder utilitzar aquest document com a base per realitzar el següent document, per a poder fer un catàleg, catalogar. Primer hem de saber el que tenim, ens inventaria. Per tant, per arribar a les següents parts, hem de passar per les parts primeres. El catàleg és un document que, en base a l'inventari, recull i filtra totes aquelles construccions que, per criteris d'antiguitat, per criteris d'usabilitat o habitabilitat, per criteris de lligats a la terra o a l'ús ramader antigament, i d'acord amb normatives de la Generalitat, permeten desenvolupar activitats econòmiques en aquestes construccions. Concretament, activitats de turisme rural, hostaleria, restauració, etc. En definitiva, si tracta d'aprofitar que totes aquestes construccions puguen fer una activitat econòmica que genera riquesa i beneficia el nostre territori. Evidentment, de les 900 i escaig inventariades, només a dia d'avui, falta la participació ciutadana, per això és important que participéssiu, només n'hi haurien, d'acord amb els criteris tècnics, unes 136, 137, que estarien catalogades. Però és un document obert. Si la Generalitat de Catalunya, en el seu departament d'urbanisme, mos aprova el document, és un document que quedarà obert, que possiblement algunes construccions avui no compleixin els requerits per entrar-hi, però sempre tenim l'opció de que en posteriors revisions se puguin incorporar noves construccions. O sigui, és un foc per generar riquesa i activitat econòmica i beneficiar moltes famílies del nostre poble en la situació actual de crisi aguda que tenim. No?
Fins al 25 de novembre, els propietaris d'edificacions al Rústic tenen de temps per passar per l'Ajuntament de Deltebre, Departament d'Urbanisme, per poder conèixer més a fons l'inventari i posterior catàleg i realitzar les al·legacions pertinents.
Han posat a última el primer gran eix comercial de les Terres de l'Ebre. Vora 200 operaris treballen aquests dies sense descans per posar a punt el nou eix comercial Futura Ciutat d'Amposta, el primer complex d'aquestes característiques a les Terres de l'Ebre, on s'ubicarà un hipermercat Carrefour de més de 5.000 metres quadrats i una galeria comercial annexa amb uns 30 establiments. El projecte, amb una inversió global superior als 20 milions d'euros, veu la llum en temps de crisi després d'un any i mig d'obres i d'un canvi d'accionariat en la promotora, ara de capital majoritàriament valencià. L'objectiu és que la galeria obri portes l'última setmana de novembre o la primera de desembre, coincidint amb la Fira d'Amposta. Pel que fa al Carrefour, es retardarà una mica més i estirà per als mesos de desembre o gener. Aquests dies l'empresa ja treballa a l'interior de la nau, on s'estan situant les prestatgeries i els frigorífics. A les galeries, en façana a l'Avinguda Aragonesa, s'hi ubicaran 30 comerços de sectors diversos, des de la restauració fins la moda, passant per la telefonia o els complements. Segons ha explicat el diari de Tarragona la empresa promotora, els locals d'entre 40 i 80 metres quadrats ja estan ocupats per comerciants de la zona, procedents d'Amposta, La Ràpita, Tortosa, Deltebre o Santa Bàrbara. La majoria ha llogat l'espai per un import mensual de 13 euros el metre quadrat amb dret a compra. L'eix comercial està dotat de 700 places de pàrquing gratuït, 500 de les quals en planta subterrània. La superfície total del pla de millora urbana és de 62.500 metres quadrats, on també s'han adequat diferents espais verds com la plaça a tocar al Carrefour i una àrea de passeig amb font inclosa al costat del cementiri. L'imminent obertura del complex portarà també una nova via d'entrada a la ciutat des de la C12, on s'ha adequat un accés i dues rotondes. Per a una segona fase es deixa l'obertura de comerços entre mitgeres i amb una superfície d'entre 400 i 500 metres quadrats. El projecte també incloïa inicialment una promoció d'habitatges que, de moment, es queda sobre la taula per l'actual saturació del mercat immobiliari. Segons la promotora, per Amposta hi haurà un abans i un després de l'obertura del nou eix comercial. També ho creu així l'alcalde Manel Ferrer, per a qui el projecte comportarà l'impuls definitiu de la ciutat com una capital comercial i prestadora de serveis. Segons Ferrer, si no hi hagués anat a Amposta, Carrefour se n'hagués instal·lat en algun altre lloc proper i el fet de tenir-lo aquí el converteix en un pol d'atracció que pot aprofitar la resta del comerç. Continua la polèmica amb la retirada del monument franquista a Tortosa. Amb el monument calia actuar d'ofici. La directora dels Serveis Territorials d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Pilar Andreu, va assenyalar ahir al diari El Punt que l'Ajuntament tortosí haurà d'actuar d'ofici per retirar el monument de la Batalla de l'Ebre i la resta de la simbologia franquista que hi ha al municipi. Andreu va recordar que l'alcalde, com a màxima autoritat municipal, té l'obligació de fer complir la llei de la memòria històrica que el govern de l'Estat va tirar endavant amb els vots a favor de tots els diputats i senadors de Convergència i Unió. Amb aquestes declaracions, la directora de l'Interior ha volgut respondre a les crítiques de Ferran Bel a una hipotètica campanya orquestrada des d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds i la resta de forces del tripartit per perjudicar Convergència i Unió electoralment. Les acusacions d'electoralisme per la presentació del cens de la simbologia franquista a Catalunya no s'entenen, i menys quan estem oferint línies de subvencions per ajudar els ajuntaments, va lamentar. A més, Interior ha destinat enguany 185.100 euros a 5 projectes de la memòria històrica de l'Ebre. Per exemple, la restauració de les escoles velles de Gandesa permetrà fer un nou centre d'interpretació amb un enfocament més antropològic i menys bèl·lic sobre la Batalla de l'Ebre. D'altra banda, avui està previst que l'alcalde de Tortosa en rebi els membres del casal popular Panxampla, que van presentar una moció popular amb 2.000 signatures per demanar a l'Ajuntament la retirada del monument franquista. A banda, més de 200 persones ja haurien enviat correus electrònics a Bel animant-lo a retirar la simbologia franquista de la ciutat.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una investigadora de l'Observatori de l'Ebre rep el premi a la millor tesi doctoral en geofísica. La doctora Estefania Blanc, investigadora de l'Observatori de l'Ebre, va obtindre el premi a la millor tesi doctoral en geofísica pura o aplicada que otorga la Fundació J. García Siñeriz. L'entitat, que enguany ha celebrat la 16a edició dels premis, va reconèixer la tesi Comportamiento característico de la estructura vertical de la ionosfera en condicions de calma i perturbada, que proporciona nous coneixements sobre el comportament i predicció dels paràmetres que defineixen els gruix de la ionosfera en condicions de calma. Alhora aporta nous coneixements sobre la reacció de la ionosfera a tempestes geomagnètiques intenses i del seu modelat mitjançant funcions analítiques simples. La tesi va estar dirigida pel doctor José Juan Curto Subirats i el doctor David Altadill Felip, dos investigadors del centre. Blanc va graduar-se en física a la Universitat de Barcelona l'any 2002. Va cursar el Master of Sciences in Space Studies a la International Space University d'Estrasburg, a França, l'any 2006, i es va doctorar en física a la Universitat Ramon Llull el 2009, en el marc del programa de doctorat que es desenvolupa a l'Observatori de l'Ebre. A l'Ametlla de Mar van poder passar el cap de setmana de Tots Sants amb la temperatura ideal per poder menjar castanyes i moniatos, amb diferents festes de Halloween i amb l'inici de les sessions del cinema a la sala. Araceli Domínguez ens amplia aquesta informació des de la Cala Ràdio.
Aquest llarg cap de setmana hem pogut celebrar com es mereix la castanyada, és a dir, menjant castanyes i boniatos calents, sense por que la suor ens ratllés per la cara com en altres anys. També panellets, els dolços preferits d'aquests dies. En aquesta ocasió, gairebé tothom hi ha participat i hem pogut veure per les places de la vila un munt de paradetes que desprenien calor i olor de tardor. Per exemple, els nois i noies del centre ocupacional ens oferien castanyes i boniatos a la plaça Catalunya. També ho feien els xiquets i xiquetes de l'institut per recaptar fondos per al viatge de final de curs de quart d'ESO i fins i tot les mares i pares dels menuts que van a la llar d'infants van posar una paradeta a les portes de l'escola en la que també es podien comprar panellets. Tanmateix, la banda de cornetes i tambors ens va delectar amb aquests productes tan típics i nutritius de l'època. Un bon mos per als nens, tot s'ha de dir, més acostumats a la llepolia. A la llar d'infants va venir com cada any l'àvia castanyera i van fer concurs de disfresses de Halloween. A l'escola Sant Jordi van estimar-se més la tradició i, com és costum, es va fer ball de castanyers i castanyeres. Teresa Callau, regidora de festes.
Bueno, aquest cap de setmana hem celebrat ja la castanyada o Halloween, segons com, perquè al final ja no sabem on estem. Han hagut moltíssima participació, igual s'han sumat l'escola, que la guarderia, que l'institut. L'escola, el divendres a la tarda, va fer una gran festa, van ballar els castanyers i les castanyeres, van ballar un ball i van cantar. Després també a la guarderia va haver un dinar desfilada de velletes castanyeres i vellets, molt guapets, per cert. Els van fer fotos, per així van recaudar diners l'AMPA. També les mares van sortir a fora per a vendre panilles que havien fet les mateixes mares i vendre castanyes. Després també se van sumar els de l'institut, que van anar a diferents llocs del poble, també de dilluns a divendres, a vendre... Bueno, el dissabte també, però cert, el dissabte també van estar-hi venent també castanyes, que tinc entès que van recaure molts de diners. Bueno, i trobo que també, dins de tot, mos acompanya el temps, no segur lo de castanya, però bueno, mos ha fet una miqueta de fresqueta, que això també convidava que la gent ho compriés.
Dissabte i diumenge a la nit, els morts vivents van sortir de les seves tombes en forma de disfresses monstruoses pels carrers, i més d'un es va dur un ensurt en obrir la porta i trobar-se una figura sortida del més enllà que li demanava xutxes al crit de truco o trato. I és que els crios xalen molt amb la possibilitat que hom tingui un atac de cor en obrir la porta. Clar que sempre hi ha qui s'ho pren malament, sobretot si els nens, en comptes de picar, es dediquen a tirar ous i tacar-ho tot. A més, a algunes cafeteries de la població han fet concursos de disfresses terrorífiques. Al final de festa va tenir lloc al poliesportiu, on es va muntar una nit jove amb música techno amb l'excusa de Halloween.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
La informació esportiva a
l'informatiu de Mute. Els esports.
I ara repassem els resultats de la jornada futbolística del cap de setmana, que ahir dilluns es tancava amb la disputa del derbi de les Terres de l'Ebre a la primera catalana entre el Tortosa i la Rapitenca. Domènec Ramal ens porta la informació esportiva des d'Alcanar Ràdio.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, avui dimarts comentem, com habitualment cada inici de setmana, els resultats de la jornada futbolística d'este llarg cap de setmana que justament ahir mateix, dia de Tots Sants, tancava aquí a les Terres de l'Ebre el capítol futbolístic amb la disputa del derbi de les Terres de l'Ebre de la primera catalana entre el Tortosa i la Rapitenca. Però abans de passar a la primera catalana i seguint l'ordre habitual, comencem per la tercera divisió, on en aquesta jornada, malauradament, no podíem aconseguir de sumar res de positiu per als representants del nostre territori en aquesta categoria. L'Amposta caia derrotat jugant com a local per 1-2 davant del Manlleu i també, de manera molt més estrepitosa, perdia el seu partit l'Ascó, també jugant a casa, en este cas pel resultat de 0-6 davant del Cornellà. Un Ascó que aquesta setmana es col·loca ja en llocs de descens, ocupa la 18a posició amb 10 punts. Els ampostins amb 13 punts són 15ens i el líder és la Muntanyesa, que en suma 22. Parlem ara sí de la primera catalana i en este cas del partit corresponent a la desena jornada, que ahir dilluns enfrontava els equips del Tortosa i la Rapitenca, un partit que com a mínim pel que fa al resultat no va respondre a les expectatives de joc. Va ser un partit intens, disputat, però amb molt poques ocasions de gol. 0-0 va ser el resultat d'aquest partit que van presenciar gairebé 1.500 peners, un partit, un enfrontament que no es veia des de feia 30 anys. Després d'aquesta jornada, la classificació queda encapçalada pel Vic amb 23 punts, mentre que la Rapitenca és desena amb 14 punts i el Tortosa 16 amb 11. A la territorial preferent, 8a jornada de campionat i els equips del nostre territori van obtenir també resultats negatius. El Roquetenc va perdre 2-1 en el seu desplaçament al camp del Mollerussa i per este mateix resultat va caure derrotat el Remolins Vitem, en este cas enfrontant-se jugant com a local al Pubilla Casas. 1-2. Així les coses, a la classificació el Remolins Vitem ocupa la desena posició amb 11 punts i el Roquetenc amb 9 és 15è. Líder és el Vista Alegre, que en té 19. A la primera territorial, en el grup 6è, els resultats de la 8a jornada de campionat van ser els següents. Valls 3, l'Ampolla 2, Jesús i Maria 1, Calafell 1, la Sénia 0, Salou 0, Alcanar 2, la Canonja 1, Catalònia 1, Cambrils 1, Cambrils Unió 5, Aldeana 1, Gandesa 2, Ulldecona 2, Torredembarra 3, la Cava 0 i Campclar 1, Nàstic B 0. El Campclar i el Valls encapçalen la classificació amb 17 punts. Pel que fa a la segona territorial, grup primer, també 8a jornada de Lliga i els resultats, Amposta B 0, Camarles 0, Deltebre 3, Moralanova 0, l'Ametlla 5, Corbera d'Ebre 0, Masdenverge 0, Alcanar B 1, Olímpic de Mora 3, Santa Bàrbara 2, Perelló 0, Flix 1, Pinell 4, Benifallet 0, Roquetenc B 5, Batea 3 i Vilalba 1, Horta de Sant Joan 0. Líder, l'Olímpic de Mora amb 22 punts. I acabarem amb el grup 20è de la tercera territorial, també 8a jornada de campionat i els resultats, Aldeana 1, La Cava 0, Benissanet 1, Remolins Vitem B 0, Campredó 3, Arne 0, Ginestà 2, Godall 4, Jesús i Maria 3, Tivissa 3, Catalònia B 3, La Galera 3, Rasquera 2, Tivenys 1, Sant Jaume 2, Ulldecona 1 i Torre de l'Espanyol 0, Atlas de Tortosa 1. Líders, empatats al capdamunt de la classificació amb 21 punts, Sant Jaume i Godall.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar en tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.